IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 16 de desembre, una jornada en què el Parlament acull el darrer ple de l'any. En aquesta sessió s'espera que es convalidi el decret d'acceleració de projectes estratègics que preveu mesures per reduir la burocràcia i agilitzar les inversions. Arriba la Cambra Autonòmica per segona vegada, ja que fa 3 mesos Vox no li va donar suport. En aquesta ocasió, però, el PP i la formació d'Abascal han tancat un acord i han fet algunes modificacions, entre les quals s'ha eliminat la possibilitat que els projectes d'energia renovable s'incloguin dins el decret. El PP diu que la seva aprovació desmenteix les acusacions de bloqueig del govern que fa el PSOE. Són Sebastià Sagreras, del Partit Popular, i el socialista Iago Negueruela.
L'aprovació, la convalidació d'aquest decret també demostren que el desbloqueig del Partit Socialista no és més que una quimera per tapar totes les seves vergonyes.
2025, que termina pràcticament com terminó el 24... sin presupuestos, sin estabilidad y con un gobierno que únicamente pacta los intereses privados que puedan tener ellos o sus socios de Vox.
Tot donant ampliar amb la informació en una jornada en què hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. Avui també hi haurà la darrera sessió de l'any de control al Senat amb les interpel·lacions al PSOE per les denúncies de presumptes casos d'assetjament sexual dins el partit. Tot això l'endemà que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegurés tenir forces per acabar la legislatura i descartar l'avançament electoral.
Així ho ha afirmat durant el balanç de gestió que ha fet enmig de la crisi pels presumptes casos de corrupció i assetjament sexual que afecten l'executiu i el mateix Partit Socialista.
Mi voluntat és firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España.
Sánchez ha anunciat també el relleu de la ministra portavoz Pilar Alegría sense que n'hagi transcendit el nom de la successora.
La policia local de Palma analitza la caixa negra i la velocitat a la qual anava el vehicle implicat en l'atropellament mortal d'una nina de 3 anys al coll d'en Rabassa, Palma.
Els primers indicis apunten a una indisposició del conductor que ha donat negatiu en la prova d'alcohol i drogues. Avui també s'espera que se li doni l'alta a la mare de la nina ingressada a Son Espases.
I pendents de com evoluciona també el nin de 10 anys que ahir es va precipitar d'un 7 a pis a Palma.
Està ingressat a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Son Espases de Palma amb pronòstic reservat.
I el Pacte per la Sostenibilitat vol impulsar la conversió de contractes fixos discontinus a fixos, la creació d'un hotel escola o l'implementació de tecnologies per controlar la pressió humana a les platges.
La mesa de diàleg social es va reunir ahir hora baixa per fer-ne seguiment. El pacte es troba en la segona fase i ha rebut fins a 540 aportacions per part de les entitats participants.
I aquestes darreres hores també ens deixen 2 acords entre el govern central i els sindicats. D'una banda, l'ampliació de 2 a 10 dies del permís per defunció d'un familiar.
També n'habiliten un altre de 15 dies laborables per treballadors que tinguin un familiar en cures pal·liatives i un dia per si han d'acompanyar un parent a qui se li hagi de practicar l'eutanàsia.
I de l'altra, el preacord entre 5 sindicats mèdics i el Ministeri de Sanitat sobre la negociació de l'Estatut Marc i que deixa en suspens la vaga de sanitaris prevista per al gener.
De moment han rebutjat retirar l'esborrany de l'Estatut Marc, tot però a l'espera de la reunió de demà amb Cimeval, que és el sindicat majoritari.
I el Consell de Menorca ha aprovat la modificació del reglament d'usos lingüístics que obri la porta al castellà de l'administració insular amb els vots a favor de l'equip de govern del Partit Popular i la consellera no adscrita Maite de Medrano.
La mesura és una exigència precisament de Medrano per aprovar els comptes de 2026. L'oposició ha criticat durament la iniciativa i el PSOE ha advertit que no s'ha tramitat com tocava i ha demanat deixar la proposta sobre la taula, una petició que no s'ha atès.
I en els esports, el Mallorca cercarà avui vespre classificar-se per als 8ens de final de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell visitarà a les 7 el camp del Deportivo de la Coruña. Iagobo Arrasate no podrà comptar amb Omar Mascarell, ja concentrat amb la seva selecció per disputar la Copa d'Àfrica, i tampoc en Cuellar i Morlanes, amb 2 amb molèsties. A més, el tècnic ha donat descans al lateral Johan Mójica. El Depor Mallorca el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 5 en tota la prèvia. I també en el món del futbol, a nit es va disputar un partit de la 16a jornada de Lliga. A Vallecas, el Rayo i el Betis empataren a 0.
I pel que fa al temps, avui ens espera una jornada de pluges. Pedro Roger, bon dia.
I així és, avui ja es comença a retirar la pols en suspensió, però la presència de núvols encara serà important, sobretot entre les Pitiuses i a Mallorca, i esperant que en aquests indrets, al llarg del dia, encara puguen tenir qualque ruixat de caràcter local. De fet, ara mateix ja s'estan donant en el cas de les Pitiuses. El vent, pel seu costat, bufarà moderat de mitjon entre les Pitiuses i Mallorca, mentre que la resta del territori ho farà fluix. A partir del capvespre començarà a girar xaloc i també bufarà fluix arreu del territori. Així tot, avui, a nivell del mar, predominarà la maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb una petita disminució respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin entre els 16 i els 18 graus, aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Santa Gertrudis i 14 a Sant Francesc. A Mallorca, 9 graus a Campos, 12 a Artà i 13 a Bunyola. I a Menorca, 13 graus a Es Castell i 14 a Ferreries.
I també són temperatures d'aquesta hora, quan són les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Cristina Bausà. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
El Parlament celebra avui el darrer ple de l'any amb la convalidació del decret d'acceleració de projectes estratègics que arriba a la Cambra Autonòmica per segona vegada. En aquesta ocasió, però, ho fa amb el pacte assegurat entre el Partit Popular i Vox. Un acord que pels populars desmenteix les acusacions de bloqueig en el govern fetes pel Partit Socialista.
El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreres, diu que el govern tanca el període de sessions amb la feina feta. Segons el Partit Popular, el suposat bloqueig denunciat pel PSIP és una quimera per tapar casos de corrupció i abusos sexuals, pels quals asseguren el president espanyol Pedro Sánchez hauria de demanar perdó i convocar eleccions. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat la incorporació en el decret de les exigències de la seva formació, que suposen l'eliminació de tota referència als criteris de sostenibilitat de l'Agenda 2030.
L'aprovació, la convalidació d'aquest decret també demostren que el desbloqueig del Partit Socialista no és més que una quimera per tapar totes les seves vergonyes.
Y no es que haya idas y venidas y rupturas, o sea, simplemente es que nosotros somos absolutamente coherentes con lo que pensamos y defendemos. Eso no significa que haya un enfado. A lo mejor el Partido Popular se lo toma como enfado y han pasado de pedir la cabeza del presidente a pedir la cabeza de la portavoz del grupo parlamentario.
El decret d'acceleració de projectes estratègics preveu mesures per reduir la burocràcia i agilitzar les inversions, així com també el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca per incinerar-los.
El ple comença a les 9 del matí, d'aquí una hora, amb la sessió de control al govern, avui centrada en l'habitatge i la sanitat pública. El PSIP i Més per Mallorca reclamen solucions immediates a l'executiu davant l'augment previst del preu del lloguer a les Illes, ja que el 2026 caduquen els contractes post-Covid més de 24.000. Els dos grups de l'oposició acusen l'executiu de no voler regular el preu de l'habitatge, tot i disposar d'eines per fer-ho, i han carregat contra el conseller José Luis Mateo després que aquest va demanar als propietaris que evitin pujades desmesurades dels lloguers i els promotors que redueixin beneficis.
El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha estat especialment dur amb Mateo i l'ha acusat d'inacció davant un problema que diu ja és una emergència social. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, considera insuficient aquesta posició i reclama que el govern exerceixi les seves competències.
Yo creo que si quiere hacer deseos de Navidad, pues que deje de ser consejero y se ponga a hacer ese tipo de ruegos o que haga de paje real, que a lo mejor le va mejor que como consejero de vivienda. Tiene herramientas para regular. No puede, es sonrojante escuchar a un consejero decir: pido a los promotores que no suban mucho los precios.
Si no fos un problema tan seriós, faria en pagaí. Perquè un govern que és competent en una matèria tan sensible per la gent com és assegurar un cas seva a les persones, no se pot limitar a demanar per favor als propietaris que no treguin a la gent de casa seva.
El ple d'avui també compareixerà el conseller d'Educació, Antoni Vera, per informar sobre els menjadors escolars pels alumnes de 0 a 3 anys.
Música. I la conversió de contractes fixos, discontinus a fixos, la creació d'un hotel escola o l'implementació de tecnologies per controlar la pressió humana de les platges són algunes de les propostes que vol impulsar el Pacte per a la Sostenibilitat de les Balears. La mesa de diàleg social es va reunir aquest dilluns hora baixa i en va fer seguiment.
El pacte es troba ara en la segona fase i ha rebut fins a 540 aportacions per part de les entitats participants, de les quals 102 ja han estat analitzades. La presidenta del govern, Marga Proens, ha explicat que una de les propostes per debatre és que fons de l'impost de turisme sostenible es destinin a millores en l'àmbit laboral del sector.
A la conversió de contractes fixos discontinuos en contractes fixos en establiments que mantenguin l'activitat en temporada baixa i també amb incentius per combatre la sinistralitat laboral o per la contractació de persones amb discapacitat.
Segons Proens, la idea és que més endavant es parli d'aplicació d'un impost dels vehicles del lloguer. Per la seva banda, la presidenta de la CAEP, Carmen Planes, ha parlat del consens que hi ha a la mesa de diàleg social i dels grans reptes als quals s'ha de fer front.
Un consenso que se plantea de forma coherente y científica cuál es el camino que debe recorrer Baleares en las próximas décadas. Para CAEP, para la patronal, resulta prioritario atender a tres grandes retos que afectan de manera grave a todos los sectores de actividad. Por una parte, la falta de trabajadores, tanto cualificados como no cualificados, el absentismo laboral y lo relacionado con la falta de vivienda accesible y la movilidad.
També es debatran altres propostes com ampliar la sensorització digital a diverses platges per controlar la pressió humana i la creació d'un hotel escola. Ho ha explicat el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García.
Seria, evidentment, amb formació professional dual, a la qual tens la part de formació reglada i la part de desenvolupament dins empresa, tot i que aquesta empresa seria la que seria un hotel, que seria l'escola, no?
En les pròximes setmanes es convocaran més reunions per avançar en el Pacte per la Sostenibilitat.
8 i 12 minuts.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La policia local de Palma analitza la caixa negra i la velocitat a la qual anava el vehicle implicat en l'atropellament mortal diumenge a migdia d'una nina de 3 anys al coll d'en Rabassa Palma. Els primers indicis apunten a una indisposició del conductor que ha donat negatiu a la prova d'alcohol i drogues.
La investigació se centra ara a recollir les declaracions dels testimonis i de les persones implicades quan estiguin en disposició. L'home, de debès una cinquantena d'anys, va perdre el control del vehicle i va embestir la nina, que era damunt la vorera amb la seva mare i la seva padrina. Totes dues varen resultar ferides en diferents graus. De fet, la mare va haver de ser ingressada a l'Hospital de Son Espases i s'espera que avui li donin l'alta.
Mentre segueixen les investigacions, els veïnats varen retre ahir un homenatge espontani en memòria de la nina i han posat espelmes i peluixos al lloc del sinistre.
A veces suele pasar que los coches pasan muy, muy, muy rápido y claro, es una zona donde siempre pasamos con los niños van corriendo, aunque los llevemos siempre de la mano. A veces ha pasado que se pasan.
Bueno, a mí hace quizá un año y medio atropellaron a mi hija en el semáforo de allí. Venía un coche embalado, yo cruzaba con el semáforo en verde y la atropellaron. Y la verdad que sí, que igual podrían poner unos badenes o algo para que la cosa fuera un poco más segura.
De fet, l'Associació Vianants Mallorca ha reclamat a l'Ajuntament de Palma que impulsi un model urbà que prevengui els accidents de trànsit.
L'organització insta a implantar l'estratègia Visió Zero, nascuda a Suècia als anys 90, implantada a diversos municipis de l'estat espanyol i de la resta d'Europa, i que parteix del principi que cap mort ni lesió greu és acceptable. Aquest plantejament assenyala que el disseny urbà i viari han de garantir que no hi hagi víctimes mortals.
I el nen de 10 anys que va caure ahir d'un set a pis a Palma està ingressat a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Son Espases amb pronòstic reservat. Segons la reconstrucció dels fets, el menor s'hauria precipitat primer impactant sobre un vehicle que estava estacionat i després hauria caigut a la via pública.
Els fets varen tenir lloc de les dues del migdia al carrer del General Riera i de moment se'n desconeixen les causes. Fins allà s'hi varen desplaçar les unitats de la policia local més properes que varen iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar a la víctima i al personal sanitari del SAMU 061. La Policia Nacional ara s'ha fet càrrec de la investigació i en un principi es descarten que hi hagi tercera persones implicades.
I les Balears, juntament amb les Canàries, han estat durant el tercer trimestre, juliol, agost i setembre, al territori amb més demandes de divorcis, molt per damunt de la mitjana estatal. A les Balears hi ha 42 demandes per cada 100.000 habitants. A Espanya les xifres de 34, segons les dades del Consell General del Poder Judicial.
En el tercer trimestre de l'any es presentaren a Balears 516 demandes de dissolució matrimonial, incloent nulitats, separacions i divorcis. Segons els experts, l'increment en demandes consensuades es produeix per una qüestió econòmica. Cal tenir en compte que un divorci consensuat és més ràpid i més econòmic que el no consensuat o el contenciós. Aquest es produeix quan no existeix acord en algun dels aspectes d'aquest acord d'aquest divorci. Aleshores, és un jutge qui ha de decidir les mesures a prendre i és un procés més lent, més costós i, sobretot, més conflictiu.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I el Ministeri de Treball ha acordat amb Comissions Obreres i amb UGT ampliar de 2 a 10 dies el permís per defunció d'un familiar. També n'habiliten un altre de 15 dies laborables per treballadors que tinguin un familiar en cures pal·liatives i un dia per si han d'acompanyar un parent a qui se li hagi de practicar l'eutanàsia.
El secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquim Pérez Rey, diu que és una passa de gegant.
Nadie puede incorporarse al trabajo a los 2 días de ver cómo le ha fallecido un hijo. Nadie puede trabajar en condiciones normales cuando tiene a alguien que está pasando sus últimos días en un hospital. Las relaciones laborales tienen que ser relaciones también humanas.
Pérez Rey, però, lamenta que la patronal espanyola, la COE, no formi part d'aquest acord.
No hay que perseguir a aquel que enferma. Lo que hay que evitar es que los trabajadores y las trabajadoras enfermen. ¿Y sabe cómo enferman los trabajadores? Precisamente cuando tienen que volver a su puesto de trabajo a los 2 días de que les fallezca un hijo. Eso sí que es un motivo que la patronal debería erradicar de nuestras empresas y dejarse de perseguir a personas que lo único que hacen es ejercer los derechos que afortunadamente la legislació laboral les da.
Després d'aquesta crítica, avui Treball, Patronal i Sindicats es tornen a reunir, aquesta vegada, però, per pactar l'increment del salari mínim interprofessional. En aquest moment és de 1.184 euros anuals repartits en 14 pagues i els experts recomanen que augmenti entre un 3 i un 4,7%.
I 5 sindicats mèdics deixen en suspens la vaga de sanitaris prevista per al gener després del preacord entre el Ministeri de Sanitat a l'espera de la reunió de demà en Cimeval, que és el sindicat majoritari. Ara bé, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics ha aclarit que aquest acostament no ha estat amb el comitè de vaga i que, per tant, l'aturada indefinida de moment es manté.
Han rebutjat retirar l'esborrany de l'Estatut Marc, han aconseguit que Sanitat estableixi una jornada laboral ordinària de 35 hores setmanals i avanços en la jubilació parcial i anticipada. Són Walter Pérez, secretari de Sanitat d'UGT, i Malú García, del sindicat CESIF.
Hemos acordado dejar en suspenso la convocatoria de las jornadas de huelga anunciadas para el próximo mes de enero hasta comprobar si los compromisos adquiridos por el Ministerio de Sanidad se plasman en un nuevo texto del Estatuto Marco. De no ser así, se reanudarán las mismas.
Cuestiones que para nosotros han sido irrenunciables desde el primer minuto, como son la jubilación anticipada, parcial y voluntaria, la reclasificación y la jornada, entre otras proposiciones que ya reflejamos en anteriores borradores y esperamos sean recuperadas.
Això sí, no s'han pactat les peticions del col·lectiu mèdic i no hi ha hagut cap apropament pel que fa a l'estatut mèdic, la classificació professional tampoc, la jornada laboral, les guàrdies o la declaració de la professió mèdica com a professió de risc, entre d'altres.
I la protesta dels tècnics d'ambulàncies de Mallorca i de Menorca ha afectat 80 serveis de transport. Una centantena d'aquests treballadors encarnat de vehicles pesants han deixat de conduir els nous vehicles que va adquirir Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears. L'advocat dels treballadors afectats, Rubén Torres Tomeo, diu que el seu lloc de treball no preveu el carnet C com a requisit i que, en tot cas, si els treballadors han de continuar conduint les noves ambulàncies, han de ser compensats.
Los trabajadores en ningún momento son paros, en ningún momento se niegan a conducir, pero sí es cierto que los vehículos que corresponden a su función y a sus competencias. Entonces, bueno, cualquier acción disciplinaria de la empresa pues será impugnada legalmente por estos trabajadores.
de la política, avui és la darrera sessió de l'any de control al Senat amb la reprovació de la ministra de Sanitat, Mònica García, i les interpel·lacions al PSOE per les denúncies per presumptes casos d'assetjament sexual dins el partit. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez amb l'anunci del relleu de la ministra portaveu Pilar Alegría sense que n'hagi transcendit el nom de la successora.
I tampoc no s'ha anunciat la remodelació del govern espanyol amb un president central entestat en acabar la legislatura, malgrat que hagi emès les errades. En un moment de màxima debilitat, sobretot pels casos de corrupció i d'assetjament sexual, la ministra d'Educació abandona el càrrec perquè optarà a la presidència d'Aragó. Les eleccions d'aquest lloc estan convocades per al pròxim 8 de febrer.
Mi voluntat és firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España.
Sobre la petició d'Esquerra Republicana de reunir-se amb l'executiu a l'equador de la legislatura, Sánchez ha dit que no té cap problema. Sí que ha reconegut, això sí, que la relació amb Junts és inexistent. Ara bé, té previst publicar d'aquí a poc les balances fiscals de les comunitats autònomes, que és precisament el que reclama el Partit Català.
Sobre la relación con Junts, efectivamente ustedes lo saben, está rota, pero el gobierno lo que quiere es tender la mano y continuar en esa hoja de ruta que nos marcamos en la declaración de Bruselas, que fue el acuerdo que logramos con Junts per Catalunya.
Com anunci estrella, l'abonament de transport únic de 60 euros al mes per viatjar en rodalies, mitja distància, autobusos de la xarxa estatal, i d'ho quedarà a la meitat de preu, a 30 euros mensuals per als joves menors de 26 anys. També això s'aprovarà al darrer Consell de Ministres de l'any i entrarà en vigor el mes de gener.
I sobre la compareixença de Sánchez, el soci de Coalició Sumar retreu que les seves explicacions són insuficients, tot i que descarta sortir del govern espanyol.
El seu portavoi, també ministre, Ernesto Urtasun, insisteix en la necessitat de remodelar l'executiu porque considera que la situación es muy grave.
Para relanzar políticamente la legislatura es imprescindible relanzar el gobierno. Y relanzar el gobierno, un cambio en los equipos, es fundamental. Y desde luego, esa es una potestad del presidente del gobierno. Nosotros no hemos señalado a nadie ni vamos a decirle al presidente del gobierno qué ministros tiene que nombrar.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que quan arribi la presidència farà una auditoria del que ha dit que ha saquejat el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit durant un sopar de Nadal dels populars a Madrid.
Pues España necesita una limpieza profunda. ¿Por qué? Porque lo han ensuciado todo. Han ensuciado la política, han ensuciado las instituciones, han ensuciado la convivencia, la confianza. Y yo os digo, vamos a limpiarlo todo.
Gabriel Rufián, per la seva banda, d'Esquerra, reclama saber com pensa Pedro Sánchez esgotar aquesta legislatura.
Muchos de nosotros y de nosotras no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros y de nosotras no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día.
Podem ha elevat el to contra l'executiu i el dona per mort Pablo Fernández, coportaveu de la formació morada.
Tenemos un gobierno cadáver, un gobierno zombie, un gobierno al que la corrupción, el machismo y la vivienda se le han llevado por delante. Y bueno, pues en los estertores de este gobierno, insisto, el que tiene que tomar decisiones es Pedro Sánchez.
D'altra banda, la Comissió Executiva del PSOE a les Balears ha aprovat una proposta de resolució contra l'assetjament sexual per reclamar contundència i tolerància zero en la societat, però també dins el mateix partit. Rubén Castro és el portaveu del PSI.
Que pren el compromís d'impulsar actuacions necessàries en matèria de sensibilització, de prevenció i de formació per evitar aquest tipus de conductes masclistes, amb una formació específica per als càrrecs públics i orgànics.
I de l'exterior, l'exèrcit dels Estats Units torna a atacar tres narcollanxes en aigües del Pacífic i deixa 8 persones mortes, això, en el marc de la campanya contra el tràfic de drogues.
I així ho confirmen les forces armades nord-americanes. En el seu compte de la xarxa social X explica que la intel·ligència confirma que les embarcacions transitaven per rutes conegudes de narcotràfic en el Pacífic Oriental.
La petroliera estatal veneçolana denuncia un ciberatac dels Estats Units.
La companyia apunta una operació orquestrada per interessos estrangers amb ajuda dels opositors del règim xavista. Aquest incident augmenta la tensió entre Washington i Caracas després de la confiscació d'un petrolier a costes veneçolanes.
I la policia de Los Angeles ha detingut el fill de l'actor Rob Reiner i la seva esposa, la fotògrafa Michelle Reiner, com a sospitós d'haver-los assassinat la matinada de diumenge a dilluns. Els agents li han posat una fiança de 4 milions de dòlars.
Fonts properes a la família han declarat a Los Angeles Times que Nick Reiner i el seu pare havien discutit a una festa de Conan O'Brien. A més, destaquen que el fill de l'actor es comportava de manera estranya.
I a l'estat espanyol, l'exconsellera d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Salomé Prades, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats.
L'exconsellera, però, ha pres la paraula per fer precisions terminològiques per defensar-se també de les crítiques dels diputats, on el moment més tensos de la comissió ha estat el cara a cara amb el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Però la primera pregunta és, ¿arrepiente usted de algo? ¿Quiere pedirle perdón a las víctimas?
Léase mis consideraciones y ahí tendrá la respuesta.
¿De verdad usted se quiere comer este marrón sola?
Pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré toda la vida conmigo.
Informatiu Matí. Esports.
Passen 25 minuts de les 8 del matí. Encetam els esports. Parlem del Mallorca, que avui vespre cercarà classificar-se per als vuitens de final de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia, sí. Visitarà a les 7 el camp del Deportivo de la Corunya. El conjunt vermell arriba a la cita amb la tranquil·litat que ha donat al vestidor la victòria de dissabte contra l'Elx. El Mallorca vol sortir avui de Riazor amb la classificació per als vuitens de final a la butxaca. És el tècnic del conjunt vermell, Jagoba Arrasate.
Según vas pasando rondas, ya la exigencia es mayor y nos vamos a enfrentar a un equipo que ahora mismo está en posiciones de ascenso directo. Respetamos mucho al Depor y tenemos mucha ilusión nosotros también. La última victoria nos ha insuflado un poco esa autoestima, esa alegría y vamos con todo porque pensamos que podemos necesitar todo.
No ha viatjat a Galícia Omar Mascarell, que ja es troba concentrat amb la selecció de Guinea Equatorial per disputar la Copa d'Àfrica, ni Johan Mojica per decisió tècnica. A més, Morlanes i Cuellar, amb molèsties, han quedat a Mallorca. D'altra banda, han entrat a la convocatòria els jugadors del filial, Jandro i Adriano. Jagoba Arrasate ha deixat clar que farà l'11 pensant només en la Copa i no amb el compromís importantíssim de Lliga de divendres contra el València.
Tenemos que sacar un 11 competitivo y tenemos que hacer los cambios también en función de lo que necesite el equipo mañana. Y luego ya pensaremos en el viernes. Igual no lo hemos hecho así hasta los últimos partidos la última semana, por ejemplo, que era Soria y luego Oviedo, pero esta vez creo que lo tenemos que hacer así.
I pel que fa al rival, el Depor, el segon classificat a segona divisió, però rebrà el Mallorca després de dues derrotes consecutives. El seu entrenador, Antonio Hidalgo, ha parlat sobre l'eliminatòria, remarcant també que la seva principal preocupació és el campionat de Lliga.
Viene un rival importante que viene a casa, vamos a competir con todo, vamos a ir con la máxima ilusión, hemos ganado el derecho de traer un equipo de primera división a Riazor, estar en una tercera ronda que hacía tiempo que no se veía y a partir de ahí elegir y sobre todo también con mucha tranquilidad también pensando en el partido del sábado que es lo más importante para nosotros.
Y el técnico del Depor también ha analizado el joc del Mallorca.
Yagoba es un gran entrenador al que le tengo muchísimo respeto. Ha hecho muchísimo en estos últimos años con Osasuna y ahora con el Mallorca. Es un equipo de primera división, tiene una plantilla muy amplia, con muchísimos recursos. Cualquier jugador que ponga en la alineación de mañana nos va a exigir muchísimo. Nosotros tenemos que estar atentos, saber también el tipo de partido que nos interesa y a partir de ahí competirlo con plenitud de garantías.
El Depor Mallorca començarà a les 7 del capvespre i el podrà seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 5 en tota la prèvia. I pel que fa a la resta de partits de la jornada d'avui a la Copa del Rei, a les 7 també jugarà l'Eibar Elx i a les 9 es disputaran 3 partits, l'Eldense Real Societat, el Guadalajara Barça i també el Molinón, l'Sporting de Gijón, València. Avui juga el Mallorca i demà ho farà l'Atlètic Balears. El conjunt blanc i blau disputarà a les 7 del vespre a l'estadi Balear un partit històric contra l'Atlètic de Madrid. Els balearicos no volen despertar-se del son ni de la Copa i per continuar el seu camí a la competició s'enfrontaran a un equip nivell Champions, l'Atlètic de Madrid. Escoltam, el jugador de l'Atlètic Balears és Gerardo Bonet.
Són partidos grandes que al final no te esperas, pero bueno, por la situación de la Copa se puede dar y nada, solo queda disfrutar y la verdad es que será una noche histórica.
L'Atlètic Balears va eliminar l'Espanyol a l'anterior ronda i sap que demà serà difícil tornar a guanyar, però no és impossible.
partidos será básicamente muy por el estilo. Al final nosotros sufriremos, ellos tendrán el balón lo más seguro, el máximo tiempo, pero bueno, también tendremos nuestras opciones como tuvimos contra el Español.
Aquest partit entre l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid començarà a les 7 i també el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 6. I pel que fa a la Lliga de Primera Divisió, nit es va disputar un partit a Vallecas, el Rayo Vallecano 0, Betis 0, un partit corresponent a la jornada 16, que encara, han de recordar, no s'ha tancat perquè el derbi entre el Llevant i el Villarreal es va ajornar per mort del mal temps.
Gràcies, Miqui. Segons per arribar a les 8 i mitja.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus informatives d'aquest dimarts. D'aquí a mitja hora, a les 9, comença el darrer ple de l'any al Parlament.
Com validarà previsiblement el decret d'acceleració de projectes estratègics que inclou mesures per reduir la burocràcia i agilitzar les inversions. Arriba a la Cambra Autonòmica per segona vegada, ja que fa 3 mesos Vox no li va donar suport. En aquesta ocasió, però, el PP i la formació d'Abascal han tancat un acord.
També avui hi haurà la darrera sessió de control de l'any al Senat amb les interpel·lacions al PSOE per les denúncies per presumptes casos d'assetjament sexual dins el partit.
Serà l'endemà que el president del govern central, Pedro Sánchez, assegurà tenir forces per acabar la legislatura i descartar avançar a les eleccions. Com a resposta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que quan arribi la presidència farà una auditoria del que, segons ha dit, ha sacsejat el govern de Pedro Sánchez.
I la policia local de Palma analitza la caixa negra i la velocitat a la qual anava el vehicle implicat en l'atropellament mortal d'una nina de 3 anys al coll d'en Rabassa, a Palma.
Els primers indicis apunten a una indisposició del conductor que ha donat negatiu en la prova d'alcohol i drogues.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars a Formentera. El govern de Saunió no ha pogut aprovar en comissió informativa els pressupostos del 2026 per un defecte de forma. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Els comptes ascendeixen a 49 milions d'euros, creixen un 8%, es doblen les inversions i es destinen prop de 20 milions d'euros al capítol de personal. Des del Consell diuen que aquest contratemps deixa dues opcions que puguen entrar per via d'urgència al ple d'aquest dijous o convocar un ple extraordinari.
I a Mallorca, a partir d'avui, hi haurà 2 ginecòlegs de guàrdia a l'Hospital de Manacor i la situació a la sala de parts es resoldrà. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, una situació, però, que només és momentània, ja que es mantindrà fins al dia 18 de gener. Això després de 2 setmanes, durant les quals s'han hagut de derivar 21 parts d'altres hospitals perquè faltaven ginecòlegs de guàrdia.
I la policia local de Ciutadella avisa que en època de Nadal s'incrementen els intents d'estafa a través de missatges fraudulents i ha llançat una campanya per advertir d'aquest perill. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, se'l coneix com a phishing o pesca de dades i és un mètode d'estafa que intenta fer-se passar per una empresa o un conegut per aconseguir accés als comptes personals. La policia local de Ciutadella adverteix que ara, en aquesta època, s'incrementen aquests missatges, especialment fent-se passar per empreses de missatgeria. Per conscienciar sobre aquestes estafes, la policia local de Ciutadella ha realitzat una campanya a xarxes socials en què explica les més comunes i dona també consells per no caure-hi.
I dedicam l'entrevista del dia a parlar de la gent més necessitada.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Dies abans de Nadal i coincidint amb la publicació de l'informe FOESA sobre l'exclusió i el desenvolupament social, volen parlar de la situació de la pobresa a les illes. Per això saludam Esther Romero, que és director de Càritas Mallorca. Bon dia.
Bon dia.
L'informe FOESA posa de manifest que hi ha una reducció de l'exclusió social, però que augmenta el risc de pobresa. Com es pot interpretar això?
Mira, pues es una buena noticia que se haya reducido la exclusión social más severa en nuestras islas, pero es cierto que vemos alarmante el aumento de las situaciones de integración precaria, es decir, esa clase media que tiene ya rasgos que la sitúan en una cierta precariedad, es decir, un riesgo de caer en una situación de exclusión.
I per què es produeix aquesta situació? L'increment del preu de l'habitatge és l'únic motiu d'aquesta pujada?
No el único, pero no el único, pero sí el epicentro, sin duda, de esta subida. Cada vez son más las personas que una vez pagan lo que les cuesta la vivienda, pues se quedan en una situación de exclusión, ciertamente, al mes. Pero son otros también los factores que influyen, no de la misma, con la misma. Con el mismo impacto, pero pues el aislamiento, la educación, la capacidad de participación, el empleo, desde luego también, la salud, son otros de los factores que inciden en la situación de pobreza. Uh-huh. No solo la económica, sino en ese concepto más amplio que llamamos exclusión social.
Això és el que diu l'informe FOESA, però vosaltres ho noteu també a Càritas. Quins són els perfils de la gent que vos arriba ara?
Sí, coinciden perfectamente con los resultados del informe FOESA. Principalmente atendemos a personas de nacionalidad extranjera, que quizás son las que se sitúan más en un rasgo más acentuado de la exclusión, por no poder acceder a sus derechos básicos. Pero también hogares encabezados por mujeres, familias numerosas, que el hecho de tener menores a cargo también es un rasgo que vemos que incide directamente en la posibilidad de entrar en una situación de exclusión, la infancia y la juventud, también como colectivos que se acercan a Càritas pidiendo ayuda.
Les darreres xifres que teniu a Càritas són de l'any 2024. Tenint en compte aquestes dades, podem dir que hi ha un increment de persones ateses a l'entitat?
En el año 2024, datos cerrados, Càritas atendió 7.783 personas. Es cierto que no podemos hablar solo de número absoluto de personas atendidas, sino más bien de todo el proceso que hay detrás de cada una de ellas. Precisamente porque no hablamos de un solo rasgo o dificultad que enfrentan estas personas, se hace cada vez más difícil. Este fenómeno multidimensional de la pobreza y de la exclusión social hace que Càritas cada vez tenga que acompañar durante más tiempo a cada una de las personas que se acercan a nosotros, precisamente porque no es solo un tema concreto de empleo, de vivienda o de relación social, de carecer de ella. Muchas veces todas estas problemáticas vienen asociadas y podríamos hablar de una media de 2 años y medio por persona acompañada por Càritas, que hace todo un proceso para pues salir de esa situación de exclusión más severa.
Uh-huh. I quins problemes suposa això? És a dir, que la gent estigui també durant més anys atesa a la vostra entitat, quins problemes suposa, quines dificultats suposa per Càritas?
El hecho de... No es tanto problema, pero sí un cambio. O sea, hay un cambio en los perfiles. Hay personas que comentaba también, salía en el informe FOESA también el tema de la salud mental, de cómo está afectando cómo vive la gente sobre su salud física y mental. Pues esto ha agudizado también y ha hecho que en Càritas tengamos que formarnos, tengamos que prepararnos para perfiles más vulnerables en cualquiera de nuestros servicios, desde formación a intermediación laboral. Cualquiera de ellos viene de alguna forma dificultado o hecho más complejo por estos perfiles que sin lugar a dudas son más vulnerables.
Aquesta és la realitat del que toca Càritas del dia a dia, però quines penseu que serien les solucions o quines solucions es podrien proposar, es podrien posar damunt la taula?
Pues desde luego que si hablamos de una problemática multidimensional, tenemos que hablar de políticas integrales que aborden tanto el tema de vivienda como el de empleo, la fiscalidad y la protección social, ¿no? Desde un sistema coordinado que mire a largo plazo con consensos políticos duraderos. Sabemos que es difícil, pero sin lugar a dudas no podemos pensar en poder salir de esta situación o avanzar si no es a través de consensos políticos duraderos. Y el refuerzo de la protección social también, especialmente para la infancia y las familias. Pero políticas de vivienda social más ambiciosas. Es decir, ya no podemos hablar de una asistencia fragmentada o específica, sino de políticas integrales que aborde todas las problemáticas que encontramos hoy en nuestra sociedad.
I bé, aquestes són algunes de solucions que penseu que s'haurien de plantejar, de posar a damunt la taula. Avui hem volgut parlar de la situació d'una part de la, població, d'aquesta situació de pobresa i d'exclusió social d'una part de la, població. Hem fet en Esther Romero, que és la directora de Càritas Mallorca. Gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
Gràcies.
Són ara les 8:39 minuts. Continuem encara parlant d'aquesta qüestió. Volem anar en directe en aquesta hora, quan són les 8:40, al convent dels Caputxins de Palma, on els voluntaris es preparen per repartir menjar entre les persones més vulnerables. Allà hi ha Caterina Bany. Bon dia, Caterina. Com es preparen?
Bon dia, Màriam, bon dia, companys. Hem de dir que aquí ja és a punt d'obrir portes d'aquest convent, com deies, a les 9 puntuals, a les 9 del dematí. Aquí ja ho sabeu, molt a prop de la plaça d'Espanya de Palma. Els frares i voluntaris també acaben, ho han vist en primera persona, d'enllestir tots aquests entrepans. Avui se'n faran més de 200 que repartiran a cadascuna de les persones que ho necessitin. De fet, si heu passat mai, haureu vist que cada dia generen llargues cues, sobretot en temps d'hivern, ara que les temperatures estan baixant, llargues cues, deien, per accedir a un berenar que els omple l'estómac. Així ens ho ha contat José Vicente, que és germà caputxí. L'escoltam.
Dos terços, una apreciació així empírica, per dir-ho així, és de treballadors pobres i jubilats.
I vos demanareu que han preparat per avui aquests voluntaris, també aquests frares, idò entrepans de formatge i de cuixot. De fet, hem parlat amb una de les voluntàries, una de les més veteranes, és na Cèlia. L'escoltam.
Porque yo tenía la necesidad de hacer algo por los demás. Esta idea de irte con las manos vacías me da mucho miedo.
I heu de saber que el dia 25, ja el dia de Nadal, prepararan plats ben calents, sopa farcida i escaldums. També hi haurà terrons per totes aquestes persones. I ara que som just a la cua, aquí al carrer del Bastió de Sant Noguera, vos puc contar que ja hi ha persones, ja hi ha una llarga cua que arriba fins al Cornaló, fins a la cantonada posterior. Hem parlat també, de fet, amb Nahmet, ell és marroquí de 50 anys, una de les persones que precisament espera avui un d'aquests entrepans. L'escolta.
La cola cogimos un bocadillo y sabes, conocimos también gente más pobre y gente que ha pasado antes que tiene mucho dinero y ahora ha vuelto pobre y...
Per tant, ens mantenim a l'espera d'aquesta cua, de que el convent estigui ja a punt d'obrir portes a les 9 del matí. Aquí s'esperen ja unes 200 persones que rebran l'anomenat pa de Sant Antoni.
Gràcies, Caterina. Són les 8:42.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I vos parlem ara d'habitatge. El Ministeri de Consum ha multat amb 64 milions d'euros Airbnb per anunciar pisos vacacionals sense llicència. És la segona sanció més alta interposada mai per una autoritat del consum a l'Estat, segons el ministre Pablo Bustinduy, qui reconeix el dret d'Airbnb a recórrer per la via judicial, ja que la sanció, la via administrativa, és ferma.
Consum ha detectat amb més de 65.000 anuncis de la plataforma pràctiques comercials deslleials amb els consumidors i amb els usuaris. A més de no posar-hi el nombre de llicència, fet obligat per la majoria de normatives autonòmiques, en altres casos se n'usaven de falsos o d'incorrectes, d'altres sense informació veraç sobre la naturalesa jurídica dels anfitrions. El ministre ressalta que la qualitat equival a 6 vegades el benefici il·lícit obtingut per Airbnb.
Reforzamos nuestra tarea de control y sanción frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda, que, como saben, ha constituido una prioridad absoluta de este ministerio en esta legislatura. Y es también una demostración de que cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones.
El president de Malià, Gabriel Escarré, celebra la multa milionària, demana frenar la il·legalitat en el lloguer turístic després d'una temporada positiva.
Todo el mundo tiene que acogerse a unas reglas del juego, a un marco de actuación, y sin lugar a dudas este marco de actuación tiene que cumplir íntegramente con la legalidad. No es casualidad que este año no hayamos tenido casos de balconing, apenas se haya escuchado el turismo de desmadre, el turismo de borrachera. Se ha puesto más medios y más policía en Punta Ballena, se ha sancionado donde se tenía que sancionar.
I també hem sabut que continua la caiguda en la compra-venda d'immobles a les Balears el mes d'octubre, iniciada l'agost. Es tanca amb un 11% d'operacions manco fins a les gairebé 1.300, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
I segons aquestes mateixes xifres, tot i la caiguda respecte a l'any anterior, de l'any 2024, és la millor dada d'un mes d'octubre a tota la sèrie històrica. Si comparam la xifra amb el setembre, implica una pujada del 12% del total. La majoria de les cases eren usades en aquest cas, 1.073 en concret, i les altres 225 restants eren habitatges nous.
I doncs, aquestes xifres de compra-venda arribarem a les 8:45, tot d'una comença la informació insular, la informació de cada illa aquí a IB3 Ràdio.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. A partir d'avui hi haurà 2 ginecòlegs de guàrdia a l'Hospital de Manacor i la situació a la sala de parts es resoldrà, però només fins al dia 18 de gener, això després de 2 setmanes durant les quals s'han hagut de derivar 21 parts a altres centres hospitalaris. Tot d'un en parlam, abans però volem saber com se circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant atencions a l'autopista d'Inca en sentit Palma, des del polígon de Son Castelló fins a l'incorporació en Sabia de Cintura. A Sabia de Cintura també trobaran atencions en sentit Andratx, des de l'estadi Ballar fins a la carretera de Soia. Destacar també el tràfic lent a l'arribada a Palma per la carretera de Manacor. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Joan Jiménez, del Control Tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn. Mallorca és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, a partir d'avui hi haurà 2 ginecòlegs de guàrdia a l'Hospital de Manacor i la situació a la sala de parts es resoldrà, però només de manera momentània, fins al dia 18 de gener. Ina Morales, bon dia.
Bon dia, això després de 2 setmanes durant les quals s'ha hagut de derivar pacients a altres hospitals perquè faltaven ginecòlegs de guàrdia. Segons dades de la gerència del centre hospitalari, en total hi ha hagut 21 parts derivats a altres hospitals. A Manacor han atès 2 parts i 2 cesàries programades. Ignasi Casas és el gerent de l'Hospital de Manacor.
Tal com estàvem programat, pues, el que és l'atenció continuada pues, es mantindrà com fins ha estat normalment sempre, que són 2 ginecòlegs de guàrdia. És un problema que han tingut des del principi. Vull dir, la manca de facultatius jo crec que és un problema generalitzat. Pues, evidentment, vull dir, tenim una plantilla molt ajustada, qualsevol incidència que succeeix pues, repercuteix.
D'altra banda, augmenten les consultes per regularització d'habitatges a la Serra de Tramuntana. A l'Aro ja se n'han presentat una 70 d'expedients, mentre que altres municipis encara no s'han iniciat tramitacions.
Les infraccions urbanístiques més comunes a l'Aro són per regularitzar ampliacions d'habitatges. Moltes d'aquestes construccions es poden legalitzar, mentre que d'altres hauran de ser esbocades. Llorenç Perelló, Balda de l'Aro.
No pensaven que sortissin tant d'expedients, sí que eren conscients de que alguns immobles no tenien tota certificació legal o la tenien totalment irregular, i això a la vegada també hem de tenir en compte que no només són ingressos per ara, sinó són ingressos a futur, perquè tota aquesta gent començarà a tributar com tothom a nivell d'IBI, a nivell de FEMS, i per tant també reportaran uns ingressos de cara als propers anys per municipi.
Altres municipis de la Serra, com Escorca, de moment no han iniciat cap tramitació, però sí que hi ha veïnats interessats en la nova normativa. Ho ha explicat el batlle d'Escorca, Antoni Solivelles.
Tenen la possibilitat de posar les coses com toca, no? Tot el que és anterior al 56 sabem que és legal, però el que era posterior al 56, tots ho sabem a dir a Mallorca com funcionaven les coses.
A Campanet, per exemple, tampoc no n'han tramitat cap. De tota manera, el municipi té una catalogació especial. Pràcticament tot el sòl rústic és considerat paisatge pintoresc. Només la zona d'Esfangar es pot acollir en aquesta moratòria. Amb tot, l'Ajuntament de Campanet creu que s'haurien d'haver fet més passes per protegir el territori. Guillem Rosselló, n'és el batlle.
Però després tenim el problema de la protecció en sòl rústic. Crec que no hauríem d'haver arribat mai en aquesta situació de legalitzar una cosa que està mal feta.
Valldemossa i Bunyola també estan a l'espera de rebre peticions per part dels propietaris. Totes, pensen, seran relacionades amb la legalització de petites construccions o ampliacions d'edificacions ja existents.
I d'altra banda, els ajuntaments de la Serra de Tramuntana rebran 1,8 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible per executar el pla de sanejament forestal.
Se'n beneficiaran de 9 municipis i s'actuarà per reduir el risc d'incendi a més de 140 hectàrees de la Serra. Les actuacions previstes inclouen treballs de silvicultura preventiva, de reducció de la càrrega vegetal, així com d'intervencions als marges de les carreteres. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ho ha anunciat en una reunió amb atles de la Serra de Tramuntana.
Fer net els costats de les carreteres, dur a terme tallafocs i, sobretot, eliminar qualsevol tipus d'espècie invasora. I fer net també el que són la part de baix dels bots, per evitar incendis, per millorar la convivència de totes les persones que hi viuen i, sobretot, també fer front a tots els desperfectes que hi va haver després del temporal de Juliet.
Els treballs del Pla de Sanejament Forestal a la Serra està previst que comencin el primer semestre de 2026 i s'allarguin fins al 2027.
8:50, més notícies. Els serveis ferroviaris de Mallorca tenen una nova seu ubicada en un dels edificis més emblemàtics de Palma. Després de més d'un any d'obres i prop de 4 milions d'euros d'inversió, la nova vida de l'antic hostal Terminus ja és una realitat.
L'històric hostal ha tornat a obrir portes, convertit ara en una seu dels serveis ferroviaris de Mallorca. Culmina així un projecte de rehabilitació que ha suposat una inversió de 3,7 milions d'euros procedents del fons del factor d'insolidaritat. Escoltam la presidenta del govern, Marga Provenç, i el batlle de Palma, Jaime Martínez.
Durant massa anys, aquesta zona de Palma havia patit degradació, abandonament i manca d'inversió.
Aquesta zona de la plaça d'Espanya, el parc d'estacions, no estava en el nivell que se mereix Palma, sobretot d'un indret a on passen. És el lloc de Palma on passa més gent de tot el municipi de Palma.
A l'hostal Terminus s'hi ubiquen ara les oficines tècniques i administratives d'SFM i un nou centre de control i comandament. La reforma també ha servit per rehabilitar el refugi antiaeri de la Guerra Civil, una actuació que no figurava en el projecte original, un seguit de túnels que protegien els palmesans dels bombardejos republicans i que pròximament s'obriran al públic.
I seguim parlant de millores, perquè el nou centre de salut de Son Ferriol a Palma estarà enllestit a principis de l'any que ve, després d'una reforma integral feta al mateix solar on es trobava l'antic edifici construït fa 40 anys. La nova infraestructura, que acollirà més de 16.000 pacients de la barriada, duplica la superfície de l'anterior.
Fa un any i mig que els veïnats de Son Ferriol han d'anar fins a Son Llats, a unes casetes prefabricades habilitades com a centre de salut provisional, mentre acaben les obres. El nou centre, construït en part amb parets i mobiliari de fusta, tindrà una trentena de consultes. La consellera de Salut és Manuela García.
Un centro amplio, un centro con iluminación, un centro cálido, con maderas, donde se duplica la superficie del centro anterior, se elevan dos plantas y un sótano, que se dedicará el sótano pues tanto a parking como también a poder almacén.
El nou centre sanitari de Son Ferriol suposarà una inversió de 6,8 milions d'euros del fons per la millora de les infraestructures en atenció primària.
Mentrestant, Malià Hotels ha firmat un acord en l'Ajuntament de Calvià mitjançant el qual l'hotel Malià de Mà, ubicat a Illetes, farà servir aigua regenerada del municipi per regar els seus jardins.
Una mesura, diuen, que no només ajudarà a fer-ne un ús més responsable, sinó que suposarà un estalvi de fins al 20% en el rebut de l'aigua. A Calvià, el 90% de l'aigua que es consumeix és dessalada. Juan Antonio Mengual, Balda de Calvià.
És un procés lento perquè requereix d'ús les terminals de distribució d'aigua regenerada, però una vegada tenen la distribució, tenim aquesta producció diària, que és molt important, són 10.000 metres cúbics diaris que se produeixen, que si no se consumeixen s'han d'abocar a la mà.
L'objectiu del pla és assolir l'aprofitament del 100% de les aigües regenerades, reduir el vessament a la mà i avançar cap a l'abocament zero en un municipi que històricament ha patit estrès hídric i una elevada dependència del desalatge.
I primera reunió apoiant-se per organitzar Sant Antoni, la comissió de festes s'ha reunit amb els voluntaris per posar en comú les dades de seguretat de l'any passat i també per escoltar noves propostes.
Una de les principals novetats d'enguany serà la celebració del pi infantil. Els més petits podran plantar i pujar al seu propi pi. Serà dia 10 de gener, una setmana abans de Sant Antoni, a la plaça dels Pins de Cala Sant Vicenç. La comissió de festes i voluntaris s'encarregaran de l'organització d'aquest acte nou.
I un darrer punt, perquè per continuar potenciant l'adopció, l'Ajuntament de Palma ha llançat una campanya que podreu veure en un autobús de l'MT aquestes festes, una imatge que va acompanyada de la frase «Adopta els ells també desitgen un bon Nadal» per tal de seguir conscienciant la ciutadania per a l'adopció d'animals de companyia. D'aquesta manera, arribarem a les 8:55 minuts, continuarà la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. Ens atam la cultura. Seus contes de Bona nit per a nines rebels, 100 històries de dones extraordinàries, varen ser un fenomen editorial sense editorial a través d'un finançament col·lectiu que va assolir la xifra mai vista $1 milió. Va vendre més de 7 milions d'exemplars. Es va traduir a 50 idiomes i gairebé 10 anys més tard ha esdevingut tot un clàssic. La seva coautora, Francesca Cavallo, presenta ara contes especials per als nois del futur perquè, diu la creadora, no basta empoderar les nines com bé donar eines també als nins per representatjar-los la masculinitat. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, expliquen que si les nines no són submises per naturalesa, com ens havien volgut fer creure durant un temps, com veien en els contes, tampoc els nins tenen per què ser poc empàtics, bàsics, agressius, sempre amb els sentiments amagats, tal i com recull la tradició. És per això que també han de mestre nous referents. La remodelació de l'espai de les nines ha evolucionat, diu Cavallo, però el dels mascles no, i és ben necessari que ho faci. Els nins necessiten nous referents, però també els pares, les famílies, que li ho reclamaven sempre a la presentació dels contes per les nines rebels.
Lo spazio che offriamo ai maschi è rimasto lo stesso. E allora mi sono resa conto che tutti i genitori che mi chiedevano quando presentavo Niñas Rebeldes i por los niños e i por los varones...
Contes que no volen dir els al·lots com han de ser, sinó que els animen a descobrir qui són en realitat. Complexos, contradictoris, autèntics, complets. Històries de pirates, planetes, taurons i micos que ens parlen de la relació amb la figura paterna, del redescobriment del romanticisme, dels sentiments, de l'exploració sense por, de la pròpia identitat de gènere. Però en aquesta època d'internet, els contes, els llibres, encara tenen sentit? Encara canvien les coses? Cavallo està convençuda que sí. Els llibres, diu, ens ofereixen la possibilitat d'un pensament lliure i allunyat de l'algoritme.
All'interno dei libri c'è ancora la possibilità dell'esercizio di un pensiero libero dalle logiche degli algoritmi. E questa io credo che sia una cosa importantissima.
Allunyada dels algoritmes, lliure en un món editorial que tot ho marca, en què les novetats duren pocs dies a les lleixes de les llibreries, Cavallo aposta per fer obres que requereixen temps per amarar a fons els pensaments. Té clar que quan giri la vista enrere vol veure que la seva producció ha estat reduïda, però amb força per canviar les coses.
Quando io sarò vecchia. Guardando indietro nella mia vita, vorrò aver scritto 60 libri o 5 che hanno fatto una differenza. Per me non c'è, cioè, io lo so, 5.
Contes especial per als nois del futur, aquests relats que redefineixen què vol dir ser el lot en el món d'avui, l'acaba de publicar Estrella Polar, d'edició 62. Les il·lustracions són de Luis San Vicente i compta amb un epíleg de Pedro Mañas.
I d'un llibre a un altre, en aquest cas, de cuina. Marga Coll, la cuinera del Miceli, presenta avui migdia les receptes dolces de Miceli per cuinar en família. Serà a la llibreria Baobat de Palma, un regal per aquests dies tant per petits com per grans, sempre que els agradi cuinar o tastar els millors dolços i els més tradicionals. És un llibre de receptes que signa Coll amb tots els seus secrets en un temps de Nadal en què aquests àpats són especialment valorats.
El llibre també combina un llenguatge visual excepcional amb els dibuixos de Tomeu Pinya i un contingut de gran interès com són aquests secrets d'una de les cuineres més reconegudes de Mallorca. La presentació, dèiem, serà avui al migdia a les 12 a la llibreria Baobab. És un llibre que pot esdevenir el regal idoni no només per llegir, sinó també per generar bons records familiars, com ens explicava l'editor Vicente García.
También una serie de recuerdos que a mí, por ejemplo, en el tema de la cocina, este libro me hubiera sido básico e indispensable cuando yo tenía, mis hijos tenían, pues estos, eran más jóvenes, ¿no? Y ya me hubiera gustado. Y realmente, además, puede incentivarles a tener más autonomía, un poquito más de responsabilidad y, sobre todo, a pasárselo bien, entretenerse y luego cocinar y comer todo lo que has hecho, entre harina, azúcar y yemas de huevo.
Recordeu, avui a les 12 a la llibreria Baobab de Palma. De paradís. De paradís. I hem arribat a les 9, resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dimarts, en aquesta hora de començar el darrer ple de l'any al Parlament. En aquesta sessió s'ha de convalidar el decret d'acceleració de projectes estratègics que preveu mesures per reduir la burocràcia i agilitzar les inversions. Anem en directe fins a la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia, sí, es tracta d'una norma clau per al govern que en principi ha de permetre agilitzar grans inversions considerades prioritàries amb la creació d'una unitat per reduir la burocràcia. L'aprovació arriba amb els vots del PP i Vox després de l'acord entre les dues parts per modificar el decret inicial i excloure'n les referències a l'Agenda 2030 sobre el canvi climàtic o l'eliminació de les zones d'interès autonòmic energètic. La convalidació es farà en el darrer ple de l'any, que s'obrirà en uns instants amb la sessió de control al govern.